Perché l'app.
Un quart de vuit del vespre. Avui tenim el gran privilegi, per qüestions de viatges i per altres qüestions professionals, de tenir in situ Ricard Torquemada. Hola, Ricard, bona tarda.
Hola, què tal?
Hi ha un munt de... Al marge de les que ens hem plantejat a la reunió, ja veus que hi ha un munt de preguntes, per tant, intentarem fer-ho al gra, però ja tens un consultori. Si de cas, comencem per on ens havíem plantejat avui el Torquelab, que són els matisos infinits de Valverde a l'hora de plantejar els atacs. Ahir, per exemple, a la TDP parlaves d'una mena de doble mitja punta amb Messi i amb Paulinho per darrere de Luis Suárez.
Sí, és el que més m'ha sorprès d'aquest inici de descobriment de Valverde com a entrenador del Barça. Quan arribes al Barça estàs obligat a fer coses que no has fet mai i jo crec, per mi, per exemple, el viatge a Valverde és un descobriment constant perquè no el coneixia ni com a entrenador ni sabia ben bé com podia aplicar tot el que havia ensenyat fins ara al Barça. No havia tingut mai la possibilitat de dirigir un equip gran. I una de les coses que més em sorprèn és la capacitat que ha tingut i la valentia per matisar dibuixos ofensius. Ja vam dir un dia que la sensació és que l'equip ataca com vol defensar, no? I això s'ha anat respectant. Paulinho sempre per dintre, Iniesta sempre per fora. Estic content que la tesi es confirmi en aquest sentit. I en canvi, ofensivament, Valverde busca i rebusca. I jo crec que hem vist en 3 mesos més dibuixos atacants que en 5 anys, o en 6, o en 10, hauria de veure, perquè el Barça ha jugat amb la simetria, amb l'extrem obert a la dreta. Ha jugat amb un fals extrem, amb Sergi Roberto o André Gómez, a la dreta. Ho ha fet amb André Gómez a l'esquerra, a Sant Mamés, per allò de com volia defensar. Ha jugat amb el Romba i dos puntes, el Cáceres i Luis Suárez. Ahir, amb el Romba t'ho compro, però com que Messi és més un mitja punta, 2 mitges puntes i un punta, Messi i Paulinho per darrere de Suárez. O sigui, són moltes coses les que ha provat en atac, que jo crec que han estat concretes per cada partit, depenent del rival que tingui, i que, com us explicava el tot costa la Sir Garitano, els entrenadors rivals els hi creava un problema. Ara falta que els dibuixos generin producció, no?
Seria més, perquè està bé rescatar aquest punt de vista de l'altre entrenador, en aquest cas a Sir Garitano, però jo tinc la impressió, vista la producció ofensiva de l'equip, que al final gairebé generes més un problema en l'altre que una gran solució per tu. Potser perquè és que tampoc no hi ha més.
És veritat que des del punt de vista de la idea ofensiva, tots aquests moviments i aquesta remoguda, perquè ens entenguem, de repartiment d'espais en atac, no genera des de l'automatisme o des del joc col·lectiu solucions. Però és que la sensació és que el que busca Valverde són idees molt simples en atac, no? Una, intentar controlar el partit més a través de la possessió. Dues, donar-li llibertat a Messi i que Messi decideixi.
Ahir Messi dobla la mitjana d'intervencions, segons dades del Carles Domènech. 50 i escaig de mitjana, ahir se'n va a més de 100, cosa que, això sí, és indiscutiblement bo. Sí. I corregeix, per mi, un dèficit dels últims partits. Contra el Leganés intervé poc.
Sí. A casa
no juga, i a casa contra el Sevilla tampoc és un partit de gran producció. Per tant, aquí potser sí hi ha una solució que sí té una repercussió directa en el joc del Barça.
Jo crec que la primera part d'ahir, que són els millors minuts del Barça de Valverde, obren l'interrogant de si és l'arrel d'alguna cosa. Avui em deies que això es diu en brots verds, no? Doncs hem de...
Falta
veure si aquests brots, diríem, que tenen continuïtat, perquè aquests dos objectius que dèiem, una, que l'equip controli més el joc a través de la possessió, dos, que Messi estigui més connectat al circuit d'atac, els dos casos es van complir perfectament, i aquests dos casos van ajudar a pressionar millor en la pèrdua i van ajudar que l'equip s'instal·lés més còmodament a camp rival. Per tant, de tots els dibuixos que ha provat, diríem que el de la primera part de Mestalla, però és una vegada i hem de veure si té continuïtat, és la que ha apropat més els objectius ofensius que té Valverde amb el Barça. Però no crec que l'objectiu de Valverde ara mateix sigui sistematitzar un atac d'una manera determinada, perquè, insisteixo, no ho pot fer a través de tots aquests matisos que va canviant i que va modificant, que també ajuden a que uns futbolistes tinguin més minuts que altres. Jo crec que el Valverde no té un objectiu molt concret en fer una idea ofensiva única, sinó que sigui múltiple.
M'agafo, li robo la pregunta que plantejava l'Edu. Paco Alcácer ve de jugar, per mi, ser el jugador més determinant contra el Sevilla i contra el Leganés. I de cop desapareix. Ja no és que no sigui ni titular, ni... És que ahir, com diu l'Edu, quan necessitaves el gol, tires de Deulofeu i no pas d'Alcácer. Clar, això abonaria la teva tesi que no estem construint res que hagi de ser... res que hagi de persistir,
singular,
sí. Sinó que avui m'interessa això, sí, ahir li interessava sí. Paulinho per dins, etcètera, etcètera, i un altre dia m'interessarà el Cácer perquè em donarà profunditat.
Sí, sí.
És una mica això, vi.
En atac, sí, jo crec que sí, que són múltiples variants i depenent de les necessitats actua. Ara fa una setmana, en aquest Torquelab, recordo que el Pere i l'Edu van entrar i van parlar de dues coses. Una, que us vaig posar uns deures que no sé si es van fer, crec que no, que era tot el tercer davanter o el quart migcampista, quina continuïtat havia tingut encadenada, perquè veníem de dos partits del Càcer i dèiem, mereix el tercer.
Mai arriben al tercer.
I no ha tingut el tercer, ningú. Perquè ni a Turí a València ha tingut. Per tant, primera, com diu l'Edu, no sé si li interessa emmanillar un futbolista a la idea d'aquesta onzena plaça que està en subhasta. Mm-hmm. Aquesta onzena plaça fa la sensació que està en subhasta, si més no, fins que arribi Dembélé. Aquesta és una aproximació que podem fer.
Mm. De fet, diríem que Valverde agraeix que hi hagi aquesta onzena plaça, perquè és la que li permet tot.
I és la que genera.
Si no la tingués...
Ell genera justament això.
Però, li puc fer una
espera, tot, un moment, Edu. I la segona cosa. Partits grans o escenaris exigents, mai el tercer davanter. Amb dos en fa. O sigui, va passar a Turí, que va aparèixer Paulinho, que és el 2.5, mm-hmm. perquè ens entenguem, i va aparèixer a Mestalla el 2.5, que és Paulinho.
El dubte si amb Dembélé això continuarà passant.
Correcte. Aquí és on té el marge de recorregut el Barça, Ricard, de creixement.
Va passar també a Atenes, si és que el consideres un partit gran.
És que m'heu robat entre els dos la pregunta. Era Sant Mamés i el Wanda, va ser André Gómez l'escollit.
Sí, mm-hmm. sí.
I a Turí i a València,
sí,
Paulinho.
Sí, senyor.
La pregunta era, què passarà quan torni Dembélé?
Aquest tipus de partits. Clar, és que jo crec, Edu, que aquí és on... Aquí està el grau de creixement que pugui tenir el Barça en atac, que ara no veiem, per una qüestió de talent, i el grau i la decisió de Valverde de dir em va bé això del quart migcampista, si és Paulinho són 2.5 davanters, i ja arribarà, o si Dembélé té rang, de dir, està fet per ser el tercer davanter del Barça. Perquè, clar, no sabem si l'absència de Dembélé i l'esglaó entre Dembélé i Deulofeu o entre Dembélé i Alcácer és tan gran que ell li compensa més la idea del quart migcampista, o si Valverde prefereix construir en partits i escenaris exigents des del quart migcampista i no hi hagi Dembélé. Tot i que Dembélé és una aposta del club molt potent econòmicament, com per pensar que en els partits grans va a roda o que és l'alternativa. Però a partir de l'entrada d'Embélé veurem una miqueta més quina era la línia de Valverde. Ara mateix pot ser que Valverde estigui improvisant perquè Dembélé no hi sigui. I, per tant, Dembélé va jugar contra la Juventus de tercer davanter. Sí. L'únic partit gran que el Barça ha jugat amb tres davanters.
A casa.
A casa. Però és l'únic, eh? Sí, sí. El dia de Dembélé. És l'únic partit. A partir d'aleshores, tots els partits grans amb Dembélé lesionat.
Sí, amb anterioritat, jo crec que Deulofeu es titular a la Supercopa contra el Madrid.
Sí, però no hi conto la Supercopa perquè marco, diríem, que l'origen
del... Sí, és pre-Catombe i post-Catombe.
Full de ruta de Valverde. Partits europeus a casa, sí que Deulofeu contra l'Olympiacos va ser titular, però l'Olympiacos és un equip que t'espera i no és un equip que et mira la cara. Veurem què passa contra l'Sporting de Lisboa, que és una altra incògnita, però els tres partits de fora... Atenes,
Lisboa,
quart migcampista. Mestalla, quart migcampista. Sant Mamés, quart migcampista. Metropolitano, quart migcampista. Bernabéu, apunteu, quart migcampista. O sigui, sí, no hi ha cap mena de dubte.
Jo crec que la prioritat, clarament, és protegir-se i a partir d'aquí desplegar-se en la mesura de les possibilitats.
Ara falta veure si el quart migcampista guanya la idea de Paulinho, que és que fa que el triangle Rakitic-Busquets-Iniesta es mantingui, que Paulinho tingui aquesta flexibilitat entre Messi i Suárez, o si quan Sergi Roberto i André Gómez tornin a estar bé, el quart migcampista es converteix en l'home de banda, que és com un fals extrem, que són les dues modalitats que Valverde ha trobat per no jugar amb un tercer davanter.
El Pere tenia una pregunta.
Sí,
a mi això de Dembélé sempre m'ha semblat un segrest, d'acord? Perquè si tu compres un jugador per 150 milions d'euros, no el compres per reforçar-lo, el compres perquè jugui i t'obliga a jugar.
Com quan tenies el Trident i era implantejable.
Val, d'acord, sí, sí, però a mi em sembla un mal negoci, però aquest és el meu problema, perquè segurament jo sóc un romàntic i jo m'estimo més jugar com es jugava abans de tenir tres puntes. Però clar, no pots renunciar a Messi, Neymar i Suárez, o no pots renunciar a Dembélé. Ja, això ja ho entenc. La manera de renunciar és no comprar-lo, però aquest no és el meu problema. La pregunta és...
Sí, però és que, sí, clar, alguna cosa al davant hauries de tenir. Ja entenc
bueno,
que no...
Jo...
Sí, Valverde vol jugar amb quatre migcampistes.
Està jugant sense una cosa al davant i no va estar jugant malament.
Està jugant amb els partits.
I si Dembélé torna i torna bé, i tal com està Suárez, i és així, potser...
Suárez tornarà a estar bé. Ahir, pobret neu, va fer més fores de joc que sí, relliscades però, jo a la neu. Però...
Un punt de xispa. No és el Suárez que...
No, però ho serà. Ja fa molts partits. Però ho serà. Són una gent de poca fe.
El que volia dir és que potser acaba jugant amb Messi Dembélé i qui es queda fora és Suárez.
Això m'agradarà veure-ho. Això m'agradarà veure-ho. Això m'agradarà veure-ho.
Seria la guerra civil.
Bé, seria un matís més de Valverde, perquè seria jugar sense un nou.
De bo,
Suárez recuperi...
Dembélé de nou, encara no sigui un nou pur, però és un davanter ràpid.
Per la nostra salut, Suárez recuperi el seu nivell abans d'arribar a aquesta situació.
Sí, això m'agradarà veure-ho.
Home, però, de fet, Suárez crec que no l'ha substituït en un sol partit, Valverde, no?
Sí, no, substituït algun partit, sí, un que es va enfadar molt.
Sí, exacte. Val, però...
Si fa una setmana...
Ahir, per exemple, Suárez igual estava per ser canviat
per
al Càceres,
sí,
no?
Sí, sí.
Però, si fa una setmana diem, t'hauria un bon partit perquè descansi Messi. Ningú hauria comprat aquesta idea.
Clar,
ningú.
Home, un dia de descans sí, però crec que Messi i Suárez són innegociables.
Pues potser Suárez descansa el dia que no ens ho esperem.
Això sí.
Quan estigui Dembélé bé, descansa el dia que...
Sí.
Però no descansa només a casa
contra la Múrcia. Però la gestió ha de ser similar a la de Messi, eh? Li has d'anar dient a poc a poc, bueno, convèncel...
Sí. Ja has pensado que un dia...
Sí. Un burofax...
Què te parece? Que d'aquí unes setmanes...
Espérate, he interromput.
Sí. No. És una pregunta molt simple i alhora és molt complicada. Jugant com van jugar ahir a la primera part...
Sí.
Hi ha alguna manera de que això evolucioni a una passada menys?
Ja.
M'estic explicant? La selecció de tir em fa l'efecte...
Una passada menys vols dir, o una passada profunda abans,
la
no?
Selecció de tir em fa l'efecte que la fan molt complicada.
Ja. Jo crec que el que vam veure ahir també va ser el Barça més retòric. O sigui, de Valverde,
però ja m'agrada,
no?
Això.
O sigui, no havíem vist un Barça amb tantes passades.
No. T'ho vas passar bé?
Sí, jo crec que la primera part va ser...
Com una vedella.
No, jo, això ho haig de dir. Ja sé que comparar és molt lleig i és molt dolent per tothom. El partit d'ahir, si la primera part d'ahir, si l'hagués fet un Barça qualsevol de Guardiola, ens ho hauríem cregut. És... Sortir a València, no perdre pilotes...
Sí, és això.
Jo... Per tant, ens va agradar, no?
Sí, sí, és el més reconeixible que he vist en tota la temporada. Reconeixible des dels meus cànons.
Però sobre la passada menys del Pere, jo vaig tenir sensacions que el Barça es va equivocar molt o va estar imprecís en la passada de pregol. O sigui, que si arriba a estar fi Messi, que en té un al 82, però que si arriba a estar fi Messi o arriba a estar Suárez bé en un control, o arriba a estar Paulinho o Rakitic en alguna pilota que arriben entre línies, el Barça podia haver generat més perill del que ja va generar. Jo crec que el gran èxit ahir és que el Barça... es troba molt entre línies. Que a Turí, per exemple, es troba zero entre línies. O sigui, el Barça, a Turí, rebre pilotes a l'esquena dels migcentres, jo crec que no en va rebre cap. No. O sigui, Suárez contra els centrals, Paulinho, que venia a jugar de cara, i el Barça no trobava situacions entre línies fins que arriba Messi. En canvi, ahir, en el moviment de pilota, veiem rebre entre línies Messi, Iniesta, Paulinho, Rakitic. I en aquests moments, aleshores, quan encara és la línia de 4, que has de fer l'última passada, la passada del pregol, és on el Barça, jo crec que està un punt imprecís. Però que si està precís, el Barça ahir té moltes més oportunitats de gol de les que va tenir. Per tant, jo no crec que li sobrés una passada al Barça. El que sí que crec és que en el moment de fer la passada amb majúscules, és a dir, la passada que et marca l'èxit d'un atac, el percentatge d'èxit va ser molt, molt petit. I que si n'hagués tingut una miqueta més, haguéssim vist més accions d'àrea.
Si hi hagués hagut 10 fores de joc menys a Suárez.
També, correcte, perquè hi havia moltes situacions d'aquestes, com dius, Pere, que Messi posava una pilota molt a prop de Suárez entre defenses i Suárez estava
15 centímetres més avançat, sí, que si està un pas per darrere, tens un 2-2. Sí, i havies arribat allà, que era el que a aquest Barça li costava, trobar situacions d'avantatge perquè Messi ataqués, i avui ahir les va trobar.
El Barça de les mil cares en atac.
Molt bé, això. M'ha agradat.
La veus, de tant en tant.
És fàcil simplificar el talent com simplifica, eh? Si el talent del Costa com simplifica 20 minuts aquí de...
És que avui té un dia de frases.
Està bé, està ara, molt bé. M'agrada molt això, el Barça de les mil cares. Perquè conclusió no sé si n'he tret alguna, però d'exposició, diríem, l'exposició l'he col·locat.
De vegades s'ha d'exposar per veure on anem.
Correcte.
Tindrem, per sort, moltes més edicions del Torquelab per saber exactament on ens porta aquest sacseig de...
Està sent un viatge, en aquest sentit, apassionant, eh? Sí, jo estic content aquest any, eh?
Perquè hi ha dies que és un viatge que ens fem cos de cap, però és un viatge...
És un
viatge interessant.
És un tio de poca fe.
Des de la ciència futbolística estic d'acord que és un viatge interessant.
S'ha de tenir contrast per valorar.
Ricard, gràcies.
Adéu.
Ara tornem...